Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Demà dissabte és dia de reflexió, un terme que s'utilitza en alguns països com el nostre per referir-se al dia previ a unes eleccions i durant el qual es regeix la veda electoral, és a dir, la prohibició de propaganda política. Enguany la jornada de reflexió tornarà a estar marcada, com va passar amb les municipals, per les accions dels indignats, que tornaran a ocupar places i carrers. Una jornada de reflexió indignada, tal com han anomenat, i que ha estat qüestionada per algunes formacions polítiques. Les activitats organitzades almenys a Ripollet han estat un taller de maquillatge, dibuix infantil i un altre de creació de pancartes durant el matí. Tallers per als més petits, com els de la Careta Teatre, que ha organitzat durant la tarda a Ripollet dins la primera mostra artística de dones. Així que, indignats o no, l'oferta d'activitats per a aquesta jornada de reflexió és molt àmplia i per a totes les edats. Unes activitats que comentarem tot seguit a l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Obrirem amb el bloc electoral on farem un repàs de l'actualitat política i dels actes de campanya de la setmana de cara a les eleccions de diumenge.
També conversarem amb membres del grup La Careta Teatre sobre la primera mostra artística de dones.
La regidora de Medi Ambient, Gemma Edons, parlarà de les activitats previstes a Ripollet dins la Setmana Europea de Prevenció dels Residus.
Comentarem també com s'està desenvolupant el programa d'actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones que se celebra el proper 25 de novembre.
I el reportatge d'avui estarà dedicat a totes les activitats infantils que es poden realitzar al municipi.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 18 de novembre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
En compliment de la normativa electoral, iniciem un bloc de notícies polítiques sobre la campanya, on totes les informacions han estat minutades en funció del percentatge de vots que cada formació va treure les passades eleccions generals a la demarcació de Barcelona i no seguint criteris periodístics. Avui a les 12 de la nit finalitza la campanya electoral i ja només restarà dissabte la jornada de reflexió i diumenge jornada electoral. Fem un repàs del que ha estat aquesta darrera setmana de campanya i comencem amb el Partit Socialista de Catalunya. Tal i com van comentar la setmana passada, dimecres els socialistes van visitar el mercat setmanal per tal de fer arribar les seves propostes als ciutadans. Escoltem a la primera secretària local, Rosa María Martín.
Como tradicionalmente hacemos desde la agrupación del PSC, los dos mercadillos de campaña electoral hemos salido, bueno, pues a dar propaganda y este último miércoles también a repartir claveles. La verdad es que la aceptación que siempre tenemos entre los ciudadanos de Ripollet es muy buena, pero sí que es verdad que durante estos dos días que hemos hecho campaña electoral sí que hemos percibido un poco la intensa preocupación de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas cercanos y no tan cercanos al Partido Socialista con la situación en general actual y con el futuro político, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que, bueno, pues tiene un poco de reticencia a un cambio al Partido Popular y eso se denota en los comentarios que te hacen los ciudadanos.
Quan al programa dels socialistes per aquestes eleccions, Martín ha reiterat la importància que té la victòria socialista per tal de mantenir les polítiques socials a tot l'Estat.
Desde el Partido Socialista lo primero que queremos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ripollet es que el domingo salgan a votar. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso muy importante. Y lo segundo que queremos pedirle, por supuesto, es que ese voto sea para el Partido Socialista. Nosotros consideramos que la situación es complicada, es una situación difícil, pero que la podemos superar, que la debemos de superar todos juntos y que si queremos seguir teniendo, sobre todo, una cobertura social importante, yo creo que los garantes de esa política social es el Partido Socialista y no, en este caso, el Partido Popular, que creemos que lo único que va a hacer van a ser recortes sin ton ni son y haciendo muchísimo daño a una cobertura social que en estos momentos la tenemos yo creo que en unos niveles muy altos. Por lo tanto, nada más invitar a la gente que salga el domingo, que haga un ejercicio de responsabilidad y que vote al Partido Socialista.
Respecte a l'abstenció, la primera secretària dels socialistes ha volgut animar a tota la gent que sigui, quina sigui la seva opció, la demostri a les urnes.
Bueno, yo creo que contra eso el discurso es siempre el mismo, independientemente de cuáles sean las elecciones. Yo creo que hay que ir a votar, hay que participar, Lo de que ir a votar no sirve para nada, no es cierto. Cada decisión, tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas como el Estado, que se toman las decisiones políticas, inciden directamente en los ciudadanos, por lo cual yo creo que todos tienen derecho a decir la suya, y ir a votar es uno de los actos democráticos más importantes que seguramente pueda hacer un ciudadano.
L'acte central del PSC es va celebrar ahir al vespre amb el tradicional meeting amb tots els candidats a Barcelona.
Convergència i Unió també ha continuat aquesta setmana amb la seva campanya electoral de cara a les eleccions de diumenge. Així han fet diversos actes a la comarca per donar a conèixer el seu programa electoral i les seves propostes.
En Julià López, president de la secció local de Convergència Democràtica a Ripollet, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio què en pensa de les retallades que està duent a terme la Generalitat de Catalunya, governada per CiU. Unes retallades herència, segons les seves paraules, de l'anterior govern tripartit.
I ara ens venen les factures. I ara aquesta gent, quan estem posant ordre, amb això de dir, no pot ser, diguem-ne, doncs això, no pot ser aquesta despesa, hem de reduir aquesta despesa, hem de posar ordre, hem de pagar, diguem-ne, doncs aquestes factures, i després mirarem què és el que realment podem comprar amb el nostre, i amb el que ens deuen els mateixos d'ells, en aquest cas, diguem-ne, del Partit Socialista des de Madrid, que no tindríem aquesta necessitat, aquesta necessitat, aleshores es tiren al carrer, es diu lo de les retallades, etc etc. A ningú li agrada haver de retallar.
López també explicava quins eren els principals punts del seu programa electoral.
Les bases del programa electoral són, primer de tot, aconseguir el pacte fiscal. Pacte fiscal, semblant, diguem-ne, el concert econòmic, perquè, en primer lloc, perquè és el nostre, perquè és just, perquè són els volem fer una reforma de mitjà si hem de mimar les persones, diguem-ne, doncs, que volen contractar a altra gent, però quin tipus, diguem-ne, de persona, quin tipus d'empresa? Ja sabem que sempre el nostre model ha estat la petita i la mitjana empresa.
CiU va tancar els actes de campanya a la comarca amb un sopar on van participar 80 dones i que va estar centrat en matèria d'igualtat i drets civils.
Quan el Partit Popular, que el passat 7 de novembre va explicar els principals punts del seu programa en un acte a Ripollet, qui ha fet més campanya a la nostra població els darrers dies ha estat Noves Generacions. L'agrupació ha repartit material de campanya, segons asseguren, a totes les cases del poble.
El Partit Popular, que segons les enquestes es perfila com a avançador aquest diumenge, s'ha mostrat molt satisfet per com els han rebut els actes de campanya arreu de la comarca. Així ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el candidat del Partit Popular per Barcelona, el ripolletenc i exregidor Pere Calviño.
En aquests moments la gent vol canvi. Vol canvi perquè està veient que hi ha una forta crisi econòmica, que a la gent li costa arribar a final de mes, han hagut retallades, i el que vol és seguretat. Vol un canvi de govern i pensa que el Partit Popular, que ja es va caracteritzar en l'any 96, de que va fer una bona política econòmica, que va començar a crear més de 5 milions de llocs de treball, doncs vol aquest canvi i segurament doncs el dia 20 doncs podrà veure aquest canvi que ens ajudarà a sortir d'aquesta crisi que en aquests moments el Partit Socialista, el govern socialista, ens ha ficat per la seva mala gestió econòmica.
El cap de llista per Barcelona, Jorge Fernández, va visitar ahir la comarca per participar en un acte electoral a Cerdanyola del Vallès.
I Esquerra Republicana per Catalunya, encapçalada per Alfred Bosch, va continuar aquests dies fent campanya per la independència i la república. Tal com destaca l'agrupació local d'Esquerra Republicana, més de 100 personalitats van donar suport la passada setmana en un acte a la candidatura de Bosch i Brogui.
La llista de personalitats rellevants del país que ha donat suport a la candidatura encapçalada per Alfred Bosch i Moisés Brogui al Congrés i al Senat supera el centenar. Entre aquests hi destaquen Lluís Llach, Anna Saún, Gerard Quintana, Jaume Cabré, Mario Serra, Che Arana, Toni Albà o Ventura Pons, entre d'altres.
Joan Coscubiela, cap de llista socialista, va assegurar ahir en un acte amb regidors i alcaldes de la coalició que el 20N també està en joc els recursos dels ajuntaments.
Coscubiela va reivindicar que tothom d'Esquerra s'ha de sentir lliure per anar a votar i no està condicionat pel mal moment, pel mal anomenat vot útil. El cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va llançar un missatge al món municipal assegurant que el 20N també es vota si se li dona més recursos als seus ajuntaments per fer polítiques que la ciutadania reclama i necessita.
I tanquem aquest bloc electoral d'informació dels diferents partits comentant que el col·lectiu d'indignats Acampada Cerdanyola del Vallès ha organitzat una sèrie d'activitats per aquest dissabte sota el lema Jornada de Reflexió Indignada. Així es faran tallers de maquillatge, pancartes i dibuix infantil a la plaça del Molí des de les 10 fins a la 1 del migdia. I passem a repassar altres notícies. El dia 4 de novembre es va donar el tret de sortida a la campanya electoral de cara a les eleccions generals del 20 de novembre. El procés electoral va iniciar-se el passat 27 de setembre en una convocatòria d'eleccions realitzada pel govern i publicada en el Boletín Oficial de l'Estat. Per aquesta convocatòria electoral hi ha 26.218 electors cridats a les urnes.
52 treballadors de l'Ajuntament, entre representants de l'administració, Brigada Municipal i Policia Local, vetllaran pel bon funcionament de la jornada electoral. Aquest personal estarà distribuït en 9 col·legis electorals, ja que en aquesta ocasió s'incorpora a l'Escola Pinatons com a col·legi electoral amb 41 meses que es constituiran el dia 20 de novembre a les 8 del matí. La web municipal ripollet.cat farà actualitzacions de participació a les 2 i a les 6 de la tarda i començarà a oferir resultats de l'escrutini a partir de les 8 del vespre.
Ara sí, deixem de parlar d'eleccions. Seguint la línia marcada pel govern municipal en matèria de polítiques actives d'inversió i foment de l'ocupació pública, el patronat municipal d'ocupació ha contractat 6 persones de Ripollet que es trobaven en situació d'atur que treballaran en diferents dependències municipals durant un termini de 6 mesos.
El patronat municipal d'ocupació, juntament amb el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament, va efectuar una oferta genèrica al Servei d'Ocupació de Catalunya per tal de poder fer posteriorment la selecció del personal que ja ha començat a prestar els seus serveis. De les 6 contractacions realitzades, 5 persones són amb la categoria d'auxiliar administratiu i una amb la de treballadora social.
La plataforma en defensa de la sanitat pública de Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Montcada va sumar-se el passat dissabte 12 de novembre a la iniciativa de les plataformes del Vallès de convocar una caravana per la salut amb el suport d'entitats socials de Barcelona.
Sota el lema Sanitat pública sense retallades és sostenible i és el teu dret, la caravana va comptar amb una àmplia participació. La de Ripollet, però, va ser la més escassa, ho explicava la portaveu de la plataforma, Imma Prat.
Bueno, alguns cotxes portaven 2 o 3 persones, però eren poca gent. Llavors ja a Cerdanyola la cosa es va animar una miqueta més perquè va venir bastanta més gent i la veritat és que llavors vam fer un recorregut i vam anar a buscar-los a Sabadell i llavors ja per la carretera, que ells ja baixaven, doncs de cotxes, déu-n'hi-do, la caravana va estar bastant bé perquè vam ser bastants cotxes i la gent, allò que feia amb Xivarri, la gent bé.
La caravana va arribar a la plaça de Sant Jaume on la plataforma ha reconegut alguns errors d'organització. Els participants van llegir un manifest que no van poder lliurar donat que no hi havia cap representant a la Generalitat. La plataforma ha explicat que té molta feina per davant. Imma Prat explicava ahir a la tarda als micròfons de Ripollet Ràdio que protagonitzarien una acampada durant la nit.
Ara aquesta nit es fa una acampada a la plaça Sant Jaume. A la nit passarem la nit allà i anem gent d'aquí a Ripollet i de Cerdanyola. I bé, una mica també per, doncs, juntament ho fem amb l'Associació de Treballadors Sanitaris de la FOCAP i llavors allà doncs, es passarà la nit i es farà una miqueta com d'una vetlla contra les retallades.
La plataforma preveu reunir-se el proper dimarts per tal de decidir que organitza una xerrada informativa sobre com ha quedat reorganitzat el tema sanitari a la comarca.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania ha realitzat una valoració molt positiva de la jornada de delegats realitzada el passat divendres amb la participació dels instituts públics de Ripollet. En total, 58 alumnes delegats de classes van reunir al Centre Cultural per rebre formació i aportar propostes de millora pels seus centres i pels joves del municipi.
La jornada va començar amb una sessió pràctica a càrrec de les dinamitzadores juvenils del Casal de Joves i el mediador de l'oficina de mediació. Es van fer dinàmiques de grup basades en la gestió de les emocions. Després d'esmorzar, els joves es van reunir per edats i van fer propostes de millora tant com a delegats pels seus centres com a joves pel seu municipi. Totes aquestes aportacions van ser traslladades al regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, qui va recollir totes les queixes i millores, donant les gràcies a tots els joves per la seva participació.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La Casa Natura ha organitzat per la propera setmana diversos tallers de reutilització i reciclatge. Així, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Medi Ambient, s'ha adherit a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebrarà a més de 30 regions d'Europa entre el 19 i el 27 de novembre. Per parlar-ne d'aquesta iniciativa i de les activitats, ens acompanya la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Expliqui'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta setmana.
Bueno, pues com diuen, és intentar, nosaltres hem agafat sobretot la part de llarga de vida dels seus productes, que és fer una miqueta d'arranjament a coses que tenim per casa abans de llançar-les, primer de mirar si es poden reparar o no.
Parlem de diferents activitats. Aquí van dirigides principalment a públic adult o són més familiars, podríem dir?
És més quasi per públic adult, però bueno, es poden fer familiar, perquè també sempre és bonic treballar aquestes coses en família.
Mm-hmm. Perquè imagino que també és bo fer aquesta pedagogia, no?, de no tant consumisme, sinó intentem aprofitar una mica més el que tenim abans de comprar-ne un de nou, no?
Sí, a més el que farem, el que hem agafat són quatre cursos, els inicials, no?, per si l'any que ve volem tornar a fer-ho. Llavors, aquesta vegada hem agafat els cursos més bàsics que hi ha.
Parlem del programa. Dilluns s'ensenyarà a reciclar roba i complements.
Bueno, són arranjament de roba i complements. A veure, allò, petites arreglos, que si el baix, que si sorgeix una cosa, que si la cremallera, que petites cosetes que podem aprendre nosaltres a casa.
És a dir, no llancem un pantaló perquè no hi pugi la cremallera, anem a canviar-la.
Anem a veure si el pantaló doncs té la vora molt, molt malament, poder-lo tallar, poder-lo mirar a veure com ho podem fer perquè pugui quedar un pantaló que el pugui seguir utilitzar, per depèn quin tipus de coses.
Dimarts ensenyareu a reparar mobiliari.
Sí, bueno, són petits arranjaments, és el que us comentava, són petits arranjaments, alguna finestra de fusta que hi ha algun problema, alguna ratllada de la taula, alguna coseta que tinguem en fusta a casa, d'elements de casa. Tots els cursos tenen una part teòrica i una part una miqueta pràctica.
Així que quan parlem d'electricitat a casa també parlem del més bàsic.
Exacte, de posar un endoll, de posar una làmpara, són principis, llavors. No volem començar amb coses molt fortes, sinó amb coses molt petitones, però que a nosaltres ens pot anar a la mar de bé. No hem d'anar a demanar, per exemple, un electricista que ens vingui a arreglar un endoll. Mm-hmm. Són petitetes cosetes o bueno, que puguem ser nosaltres mateixos valdre per fer petites arreglos.
El darrer taller tindrà lloc el 25 de novembre amb unes petites reparacions d'aigua a la nostra llar.
Sí, quan se'ns embossa una pica, quan degoteja una aixeta, nocions molt bàsiques que la veritat que no en sé, i llavors també em anirà la mar de bé per poder aprendre. I no sempre hem d'estar d'aprendre d'un altre que sí que en sap. Llavors també nosaltres podem fer alguna coseta, doncs, millor que millor.
Qui impartirà aquestes activitats?
Aquestes impartides venen d'un grup concret que fa aquestes accions. Són gratuïtes i venen de part de l'àrea metropolitana, diria. No, de l'Agència de Residus de Catalunya i Departament de la Generalitat.
O sigui que no,
que tenen és contractat.
No les imparteix l'agrupació?
No les impartim nosaltres, sinó que venen ja de fora.
I com deies, totes les activitats són gratuïtes.
Són gratuïtes, el que sí que s'ha de fer és inscriure's al correu casadenatura@gmail.com o trucar al telèfon de Casa Natura 93 586 58 56 de 9 i mitja a 2. Tampoc no us he dit que també podeu trucar a la regidoria de Medi Ambient o enviar un correu a la regidoria, que també us agafarem totes les dades.
Molt bé. Ja que aprofitem que tenim a la regidora de Medi Ambient amb nosaltres a través del telèfon, volem recordar que la Casa Natura finalitzarà la seva agenda de tardor el proper 27 de novembre. Finalment, està tot a punt ja per la sortida, per anar a buscar bolets?
Home, estem esperant que el temps ens acompanyi, perquè primer tindrà molta sequera, ara tenim molta pluja, sembla ser que possiblement podríem trobar alguns bolets, però tot això ens hem d'esperar que el Micola que ens doni el vistiplau, que és ell que a l'expert i el que sap com funciona.
El que sí que hem de recordar és que no hi queden places, no?
No, perquè la gent que es va apuntar ja per l'anterior, anem a avisar que es canviava, en principi no ha vingut cap anul·lació, De totes maneres, durant aquesta setmana nosaltres tornem a trucar perquè la gent se'n recordi i pugui saber que bueno, si alguna baixa, doncs pugui cobrir amb la gent que tenim de llista d'espera, que per cert és molt llarga.
Doncs en aquesta sortida no, però la propera setmana tenen quatre activitats molt interessants per participar en aquesta Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Gemma Edo, regidora de Medi Ambient, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
El 91.3 Info.
Aquest nen no viu a Ripollet. Aquests nens sí que viuen a Ripollet. Que com ho sé, escolteu amb atenció. Ripollet compta amb un ampli nombre d'activitats dirigides al públic infantil. Tallers, concursos, esplais, teatre, art i contes, desenes de possibilitats per als equipaments municipals i a les entitats de la vila. Des del Patronat Municipal de Cultura són moltes les activitats que s'organitzen pels petits de la casa. Una d'elles són els espectacles infantils. Un diumenge al mes, una companyia professional visita el Teatre Auditori a les 6 de la tarda. Rosa Maria Martín, regidora de Cultura, ens explica quin és l'objectiu d'aquesta activitat.
Pues la programación de espectáculos infantiles del Patronat Municipal de Cultura empezaron a realizarse en el momento en que pusimos en marcha el Teatro Auditorio, y lo hicimos con un objetivo muy claro, y era facilitar sobre todo a los niños del municipio la posibilidad de conocer el teatro a través de unas obras dirigidas exclusivamente a ellos, tanto de teatro como de danza como de música, y la verdad es que es una experiencia que ha resultado altamente positiva. Durante este año 2011, la verdad es que han pasado más de 900 niños por el Teatro Auditorio en las diferentes actuaciones que hemos realizado.
Els espectacles, que comencen a les 6 de la tarda, tenen un preu de 4 euros i l'entrada és gratuïta pels menors de 5 anys. Un altre espai que rep diàriament a centenars de nens i nenes és la Biblioteca Municipal. Roser Pecanins, la seva directora, ens explica quina és la filosofia de les activitats que hi realitzen.
Tenim des de sempre i ara, evidentment, el compromís, o sigui, naixem amb el compromís d'assegurar a tots el dret a accés a la lectura. I el nostre objectiu, per tant, és fer promoció, és promocionar aquesta lectura entre aquests públics de totes les edats. La nostra manera de promocionar-lo, doncs, és fent activitats adreçades a dos segments, no, d'aquesta població, a l'infantil però també a l'adult. Nosaltres ens agafem molt amb les primeres edats, més que a partir de 10 anys o de 11 anys, ens agafem sobretot a la base, que és els infants. I els infants són de 0, per nosaltres, de 0 a 7 anys. I des de petits tenim un projecte, que és el projecte de Nascuts per Llegir. I llavors aquest projecte de Nascuts per Llegir és fins als 4 anys. A partir dels 4 anys, nosaltres fem, doncs, unes altres activitats.
El dia 20 de novembre de 1959, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets del Nen, un text basat en 10 principis que els protegeixen de ser discriminats, se'ls garanteix un nom i nacionalitat, així com tots els drets fonamentals, sanitat, educació i una llar que els protegeixi de ser explotats, oprimits o maltractats. Des del municipi no només es garanteix que els nens s'ho passin bé, sinó també la seva atenció i educació. Aquesta és la vessant que es treballa des dels esplais, que en el cas de Ripollet en són dos, l'Esplai L'Estel i l'Esplai La Gresca. I d'altra banda, els centres oberts La Placeta i Els Molins, que acullen a nens i nenes totes les tardes per donar suport educatiu i efectiu.
Els centres oberts són serveis que funcionen cada dia a partir del moment que finalitza l'horari escolar, a partir de 4:45. Em sembla que aquest any comencen a les 5, per el tema de la sisena hora. L'any passat començava una mica més tard, i és de 5 a 7 que estan oberts d'atenció el que és els nens que surten de l'escola i van a fer activitats en aquest centre obert.
A nivell educatiu, però, sempre centrat també en fer gaudir els infants i fer-los conèixer d'altres disciplines, Ripollet compta amb l'Eduard, el programa d'activitats extraescolars que any rere any fa que els nens de Ripollet aprenguin fent teatre i coneixent les arts plàstiques.
Però l'Eduard és més que teatre. L'Eduard va més enllà de les representacions que heu fet aquestes setmanes. L'Eduard també es trasllada al treball en equip, a l'esforç personal, a la seguretat, a la concentració.
Tallers de plàstica, de ball, de música, esport escolar, a part de les activitats típiques de determinades èpoques de l'any com són el Carnaval, la Cavalcada de Reis o la Festa Major. Com dèiem, desenes d'espais on els més petits de casa poden créixer i experimentar milers de sensacions enriquidores per ser els adults del futur.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest cap de setmana la Careta Teatre portarà a terme una mostra artística de dones amb l'objectiu de donar a conèixer el paper de la dona a través de l'art. Seran 3 dies d'activitats que s'iniciaran a les 8 d'aquest vespre i que comptaran amb la col·laboració de diverses entitats tant de Ripollet com d'arreu de Catalunya. Per parlar-ne ens acompanya la Lola Prior de la Careta Teatre. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lola, d'on neix aquesta idea de crear una mostra artística de dones?
Vam partir una miqueta de que volíem fer una mostra artística en general perquè volíem compartir els espais que hi ha a Ripollet amb altres entitats d'altres llocs, però el fet de que fos de dones va vingut més motivat degut a una iniciativa de polítiques d'igualtat, i va ser arrel d'aquesta iniciativa o aquest recolzament que hem rebut de l'Ajuntament de Ripollet que van dirigir més una mostra més centrada en la temàtica de la dona. També per això s'ha concertat durant aquest cap de setmana, ja que atès que el dia 25 de novembre és el dia de la violència de gènere, i emmarcar-lo dintre també d'esta temàtica, fer una crida al paper de la dona, com tu ja has dit, de què coses es fan, què s'està fent, què s'està fent arreu de Catalunya i què s'està fent també aquí a Ripollet.
Mm-hmm. Com dèiem, els actes s'inicien avui divendres amb la inauguració d'una exposició. Mm-hmm. Explica'ns una mica quin és el contingut.
L'exposició és a càrrec d'Ernesto Fernández i ell ha preparat una exposició de 12 obres. La temàtica és la dona i les arts. Ell ha fet un estudi de com les dones han iniciat algunes activitats o han tingut empenta en alguns aspectes de l'art, i doncs ha fet un retrat d'aquests moments, d'aquestes situacions amb una explicació, i en principi doncs aquesta tarda a les 8 podreu gaudir de la inauguració. Acte seguit farem la presentació de lo que és la mostra, farem una petita explicació també com ara de on ha sorgit la idea. I més tard doncs es representarà el monòleg Regente Venus, Hablemos de Sexo, a càrrec de Vanessa García.
Una mica d'humor, no?, per acabar.
Sí, per acabar també igualment, que quedi un bon regust, perquè també es parlaran, de, com ja he comentat, de la violència de gènere, i també doncs sortir una miqueta d'aquest tema que és una miqueta més trist.
Mm-hmm. Hem de dir que de cara al cap de setmana teniu previstos molts actes, teniu un programa força ple d'activitats. Comencem, si et sembla, per dissabte, repassant una mica quines són les activitats. El programa s'iniciarà, crec que a les 5 de la tarda.
Correcte, a les 5 de la tarda tenim programats 2 activitats paral·leles. A l'auditori farem la representació de l'obra Naoko, de la companyia 8, Però abans, un petit acte de presentació a càrrec de la Careta, es diu Les Feministes, serà un petit sketch que es farà, i al mateix temps al pati del Centre Cultural s'iniciaran els tallers infantils a 6:15, hi haurà un espectacle de titelles també a càrrec de un grup Teatròpolis de la Careta. Acte seguit farem un petit berenar, i això seran totes les activitats que hi haurà al pati. Bueno, els tallers seran fins a 8:00 PM, és a dir, que hi ha tota la tarda per gaudir amb la canalla de les activitats que hem preparat. Hi haurà un recol de lectura gràcies a la biblioteca de Ripollet, bueno, hi ha programades moltes activitats. Després, a 8:00 PM, també hi haurà a l'auditori una altra obra de teatre que es diu Mujeres al Rojo Vivo, a càrrec d'un grup que es diu A Dos Veles Teatre. Aquest grup ve de Lleida i el de la tarda ve de Terrassa, és a dir, aquestes han estat dues entitats invitades que venen, com ja he comentat abans, a donar a conèixer la seva obra d'arreu de Catalunya.
I quina és la temàtica d'aquesta obra Mujeres al Rojo Vivo?
Bé, és una obra que és, diguem-ne, una obra més de com de frases, com de moments. Són situacions molt curtes, amb molta intensitat de llum, de veu, amb una escenificació amb molta força. No és ben bé una obra lineal com coneixem, amb una narració, amb un començament, un desenvolupament i un desenllaç. No, és més com petites obres, un conjunt de situacions i de pensaments.
Veig que heu obert també doncs, aquest programa d'actes del cap de setmana als més petits, que li dediqueu tota la tarda de dissabte pràcticament. Intenteu educar d'alguna manera en el tema de la dona a través d'activitats o no?
Sí, efectivament. S'han preparat activitats que vulguin sensibilitzar a la canalla a veure que no ha d'haver-hi diferència de gènere, que som tots iguals, que tots hem de tenir interessos segons les nostres necessitats i no en funció del gènere.
Uh-huh. Passant a les activitats de diumenge, què és el que en destacaries?
Doncs pel matí gairebé tot es farà al pati del Centre Cultural, es farà un taller de bisuteria per grans i petits perquè puguin preparar els regals de Nadal, que es facin ells mateixos els regals. Bueno, també de 12:00 to 2:00 tot estarà programat també a tallers infantils. A 2:15 de 1:00 començarà exhibició de ball. Primer es farà la dansa del ventre, seguit de flamenc i per últim Bollywood, exhibició de Bollywood. La del ventre i la de Bollywood la farà l'escola de dansa Odet i la de flamenc, el grup de flamenc de l'Associació de les Fontetes de Cerdanyola. Després a 2:15 de 1:00 també es farà la sala de Déu del Centre Cultural un taller d'automaquillatge, o sigui, esteu convidats a aprendre a automaquillar-vos i si us ve de gust. I això serà tot el que està programat pel diumenge al matí. A la tarda farem també dos espectacles a l'auditori. El primer serà un espectacle que es diu Viatge pels contes. És un espectacle familiar que convidem a tots els pares amb nens en edat de 4 a 12 anys perquè puguin disfrutar, ja que és un passeig per molts contes i per totes les temàtiques o totes les tècniques de teatre. Es farà teatre de sombres, teatre en titelles, música en directe. És molt interessant, és un espectacle que realment és molt ric. A 8:00 farem la Casa de Bernarda Alba, a Carret de la Careta.
Tot un clàssic, ja.
Sí, és un clàssic.
Que a més agrada, no?
Sí, sí, sempre fem ple i realment és que té molta força. El Federico García Lorca és un geni que ens agrada molt repetir i molt treballar sobre els seus textos. Després, com a acte de cloenda de la mostra, vindrà el grup Epidemic Dance Show, però m'agradaria deixar ben clar que serà un acte que serà tot seguit de la Bernarda, de la Casa de Bernarda Alba. No és que se sortirà, no acabarà l'espectacle i després es donarà pas a un següent espectacle que sigui a càrrec d'Epidèmic. Diguem-ne que serà acte seguit. La gent que vingui a veure la Casa de Bernarda Alba com a acomiadament tindrà l'Epidèmic. Llavors, la gent que vulgui veure Epidèmic ha d'estar abans de 8:00 PM al Teatre Auditori per poder gaudir d'aquest espectacle. Després també al Centre Cultural al Pati es faran una exhibició, vindrà l'Escola de Música de Ripollet, farà un cor de cambra i també tindrem una exhibició de jazz funky. A 6:00 PM hi ha un taller de dansa creativa a càrrec de Marisa Castaño que també es farà a la sala de música del Centre Cultural. O sigui que teniu moltes activitats per
teniu
poder...
a més activitats paral·leles en el teatre i en el Centre Cultural perquè la gent pugui escollir i durant tot el cap de setmana. La veritat és que un programa on la careta s'hi ha esforçat perquè els petits, els grans actuen, o sigui que a sobre d'estar amb l'organització també actueu, vull dir que heu de fer aquest cap de setmana un gran desplegament, no?
Sí, sí, ha estat una crida important a tots els col·laboradors habituals de la careta, hem tingut un recolzament de tots, moltes gràcies a tots i bé, en principi ho hem preparat amb molta il·lusió, portem molt de temps preparant-lo, convidant entitats, organitzant i tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres aquest cap de setmana.
Espereu que aquesta primera mostra no sigui l'última, no?
Nosaltres també ho esperem. Esperem que sigui l'inici d'una gran amistat.
Sí, no? Hem de dir que, com hem destacat durant l'entrevista, compteu amb la col·laboració de moltes entitats, d'entitats públiques i privades, vull dir, a més d'ajuntament, doncs, gimnasos, escoles, entitats culturals. Com heu aconseguit fer tota aquesta xarxa?
Bé, això ve una miqueta motivat a que a la Careta som un grup molt actiu, gairebé tothom tenia alguna idea que aportar, algun contacte, algú que coneixia, algú que podia... I va ser com una tormenta d'idees i tothom va aportar la seva i va... Les reunions preparatòries del programa, doncs cadascú aportava una cosa, es van descartar moltes coses també per agenda, per espais, per... Però bé, ja et dic, ha estat una col·laboració entre tots, hem pogut fer aquest programa tan intens.
I a més esteu sensibilitzats. Sou moltes dones a la,
gairebé,
a la careta?
Gairebé,
sí, no?
Gairebé el 90%.
O sigui que teniu aquesta força també i aquesta sensibilitat per poder fer aquest programa. M'agradaria, Lola, doncs, que aprofitessis els micròfons, suposo que ja ho heu fet al vostre programa de La Careta Parla, però ara a l'info de Ripollet Ràdio per convidar tothom a assistir.
Doncs... això, que esteu convidats a compartir amb nosaltres aquest cap de setmana, que us animeu, us apropeu a alguna activitat segur que és del vostre grat i que segur que ho passareu molt bé i res, que esteu convidats.
Hem de destacar, les activitats són totes gratuïtes?
Totes, ja, excepte la d'automaquillatge, que té un cost de 2 euros, que és per el concepte del material que s'ha de fer servir. I en aquest cal inscripció prèvia, és l'únic que cal inscripció, però tota la resta és gratuït. Per tant, si voleu acudir als espectacles de l'auditori, us recomanem que veniu en temps, atès que quan comenci l'espectacle doncs es tancaran les portes i ja no...
No cal recollir invitació?
No cal. Està totalment obert a la gent que vulgui venir.
Doncs esperem que ompliu el teatre totes les vegades que feu representacions, que en són unes quantes aquest cap de setmana, que vagi totes les activitats molt bé, que no s'agualeixi amb la pluja. I també serà...
Bueno, estem preparats, eh? Si plou,
sí?
Tenim espais alternatius reservats.
Genial.
Si el pati doncs, no es pogués estar per el tema de pluja, doncs ho faríem a la part del darrere, en el que és l'edifici de tallers, en el que és el vestíbul.
El vestíbul.
I el que serien, per exemple, les exhibicions de dansa del ventre, flamenc i Bollywood es farien llavors a la sala d'actes del Centre Cultural. És a dir, ho tenim tot preparat en cas de que hagués pluja, que no...
Doncs ja saben, també això és una bona cosa a dir, que tot i que plogui, la gent sap que no se suspendrà cap acte en principi
no.
I que no s'han de quedar a casa sinó sortir a gaudir d'aquesta mostra artística de dones. Lola Prior, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies. Tenir una bona autoestima, creure en un mateix i no fer cas dels missatges negatius que sovint dona la societat sobre la dona són els punts principals sobre els quals es va tractar la xerrada de dimecres al Centre Cultural. Sota el títol Paraules que maten, l'entitat de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica va organitzar aquesta activitat en el marc dels actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones elaborat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet.
La xerrada es va celebrar al Centre Cultural a les 6 de la tarda i va comptar amb una vintena de participants. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, explicava a l'info de la setmana passada quin és l'objectiu de tot el programa d'activitats.
Com sempre, com cada any, des de la regidoria creiem que el 25 de novembre, igual que ho és el 8 de març, és un dels dies importants i que, tot i que en aquest cas el 25 de novembre doncs, pot tenir un caire negatiu, no? Perquè és el dia contra la violència vers les dones, perquè malauradament encara existeix aquesta violència, creiem que s'ha de celebrar, que s'ha de sortir al carrer, en aquest cas fent actes amb les entitats.
La propera activitat serà el proper dimecres 23 a les 6 de la tarda al Centre Cultural, en aquest cas organitzada per l'entitat local Balafon. Maria del Mar Viera ens explicava a l'Info en què consistirà.
Les Balafon també sempre volen participar de les activitats que es fan, això també ho agraïm molt, perquè que un col·lectiu africà vulgui estar present s'ha de tenir molt en compte. Elles volen parlar de la independència de la dona. Hem de pensar que també la independència per elles, que venen d'un altre país, d'una altra societat, d'una altra cultura, és diferent a la idea que tenim nosaltres, i que vulguin parlar d'un tema de dona, d'un tema com la independència, és molt important. I a més, bueno, elles sempre que fan els actes els fan oberts a tothom, pot venir qualsevol persona, no es tallen en parlar com elles pensen, ho fan en català, que això també és molt, molt important dir-ho, i bueno, aquí estan presents amb aquesta xerrada.
Divendres 25 serà el torn de la música amb l'actuació del grup Zancada a la sala d'actes del Centre Cultural a partir de 8:45 del vespre.
El Teatre Auditori acollirà aquest vespre la representació del Sexe dels Àngels. Serà a partir de les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros.
L'argument es basa en tres amics que comparteixen un pis adaptat per a persones amb diversitat funcional, un invident, una hemiplègica i un tetraplègic. Gràcies a la seva fórmula de comèdia, l'obra vol trencar amb el rebuig i la mirada compassiva amb què se sol tractar les persones amb discapacitat. Els intèrprets són Mont Plans, Adolf Colmenares, Eladio Ranz, Andreu Sanz i Judit Sala.
I no deixem de parlar de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, perquè la representació el proper 25 de novembre de l'obra Pedra de Tartera de Maria Barbal ha permès que s'organitzin a diversos espais de Ripollet una sèrie d'actes paral·lels. El primer va ser el passat dilluns 14 de novembre.
Es tractava del cafè literari dedicat a l'obra de l'escriptora catalana. D'altra banda, el mateix divendres 25 es durà a terme el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal amb la presència de la mateixa Barbal. Per últim, després de la representació de l'obra, es farà una nova edició del Vestíbul Obert amb una tertúlia moderada per Joana Raja.
Lluïsa Sallent, escultora i escriptora nascuda a Ripollet l'any 1934, ha publicat recentment el seu llibre de memòries amb l'editorial Martínez Roca sota el títol Vides i apariències.
Es tracta d'un repàs de la seva infantesa, joventut i especialment els 18 anys de relació amb el desaparegut Juan Antonio Samaranch. Lluïsa Sallent és una de les protagonistes que es pot veure a la mostra permanent que hi ha al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Durant el mes de novembre, l'Aula d'Ecologia Urbana de Camas ha continuat amb el seu programa d'activitats portat a terme per l'agrupació Ripollet Natura. El proper 14 de desembre tindrà lloc la darrera sessió del curs amb una festa, quan al mes de novembre la sessió del dia 2 es va dedicar a treballar el coneixement de l'entorn.
Les famílies assistents van construir els seus propis jocs de taula amb elements que els oferia la natura, com ara un bingo de sorolls d'animals de la ciutat o un memory amb objectes de la natura. Les activitats continuaran el proper dimecres, 23 de novembre, amb un taller de reciclatge i recuperació de coses velles. El dia 30 està previst que es faci una gincama pel barri de Camàs per donar a conèixer el comerç del barri.
La Junta del Club Bàsquet Ripollet ha decidit rellevar a Servi Casas com a entrenador del sènior. El nou entrenador és en Carles Tatxer, on ha fet el club que hi juga en diverses, ha jugat en diverses categories fins a arribar al primer equip. Posteriorment ha exercit d'entrenador de l'equip del Club Bàsquet Ripollet.
El passat 9 de novembre, després d'analitzar la marxa de l'equip i el seu funcionament, la Junta del Club va prendre la decisió esmentada. L'entitat ha valorat molt positivament la feina feta per Casas.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
El passat dissabte 12 de novembre, el grup de teatre del Casal d'Avis de Ripollet va estrenar l'obra teatral La Casa de Quirós, de Carlos Arniches. La representació va tenir lloc al Teatre Auditori de Ripollet. El pati de butaques es va omplir d'amics i familiars dels components del quadre escènic del Casal d'Avis, que van representar aquesta divertida història d'embolic.
L'associació del Centre Parroquial va celebrar el passat dimarts un acte amb el grup Els Narinan com a convidats. En Joan Freixanet, en Pere Vila, en Josep Rojas i l'Àngel Badia formen una agrupació de quatre amics que tenen com a objectiu entretenir i divertir, sobretot demostrar que l'edat no és cap obstacle per aprendre. A la seva tasca també els ajuden un rapsoda, en Francesc Verges i el mag Quico Ponsa. Cançons i humor van donar pas posteriorment a un col·loqui amb els assistents i un aperitiu que va acabar d'arrodonir la plujosa tarda.
I aquest dissabte, nova ruta de senderisme basada en el G2. Es tracta del recorregut de Vilanova de Sau a la Collada del Vilà, que comprèn 21 quilòmetres. Organitza el Centre Excursionista de Ripollet.
Aquest diumenge 20 de novembre, el pavelló Joan Creus acollirà la celebració del 36è aniversari de l'entitat. Enguany, l'acte es veurà envoltat de molta tristor després que el passat 13 de novembre Lluís Villar, tresorer de l'entitat, patís un accident mortal de cotxe on també va resultar ferida Rosa Santa Creu, la seva dona, membre de l'entitat i fins ara conductora del programa Ripollet Sardanista d'aquesta casa. La ballada començarà a les 5 de la tarda i comptarà amb la participació de les cobles Marinada i Ciutat de Cornellà.
I el proper dilluns el Centre Cultural acollirà una nova edició de les Nits de Música dedicada a la història del trombó. Serà a càrrec de Jordi Jiménez, professor d'aquest instrument. La sessió la conduirà, com sempre, Ángel Esteve i Rafael López. Organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
Per últim, destacar l'hora del conte del proper dimecres 23 a la Biblioteca Municipal. Sota el títol, la de vermell serà a càrrec de la contacontes Sandra Rossi, a la sala infantil i adreçat a infants a partir de 4 anys, organitzat pel Patró Municipal de Cultura. Recordem, com sempre, que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Torna la pluja aquest cap de setmana, especialment de cara a dissabte i diumenge. No hi haurà canvis a les temperatures fins la setmana vinent, que hi haurà un nou descens.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 18 de novembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Els deixem escoltant el tema Un ramo de roses, tema principal del darrer disc de la cantant Luz Casal i que hem escollit per recordar la primera mostra artística de dones organitzada per la Careta Teatre aquest cap de setmana. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Calma de dedicó para arrepentirte como de costumbre vas a regalar un ramo de rosas, ¿crees que bastará? Sonrisas para esconderme, yo ya nací condenada a sufrir el vacío infinito de un purgatorio que ahoga el alma. ¿Te has dado cuenta que son otros tiempos? Sigues intentando que yo sea un juguete de tu voluntad. Qué fácil pasaste de héroe a canalla. Nuestra historia ha sido un cuento de hadas sin final feliz. Sonrisas para esconderme, yo ya nací condenada a sufrir el vacío infinito de un purgatorio que ahoga el alma. Te dejo el ramo de rosas, ya entenderás mis razones, mientras yo te contemplo serena desde la altura de mis tacones. contarás mis razones. Mientras yo te contemplo serena desde la altura de mis tacones.